Tinc 39 anys, sóc soltera i no tinc descendència. No sento pressió social per tenir la necessitat de canviar això, però en el meu entorn no és l'habitual, pel que tinc la necessitat de buscar altres cercles on és més fàcil sentir que comparteixen la meva manera de viure.
Quantes vegades us han preguntat: tens parella? No tens parella? Tan maca que ets, nena, que se't cobrarà l'arròs. Deu ser molt rara que no en tens. Tot de frases destinades a fer-nos sentir plenes i empoderades. A les dones se'ns pregunta molt si tenim parella, si en volem tenir, per què no en tenim, si ens casarem. És com si el subtítol de la nostra pel·lícula digués: si no és desemparellada, alguna tara deus tenir. Sembla que ja ha passat a la història això i que tothom hagi d'estar emparellat, però la pressió encara existeix. Avui ho comprovarem.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. We can say hello.
I comencem amb aquest tema de King Princess, que justament parla d'una maledicció, diu això del curse, amb aquest anglès fantàstic. A vegades no tenir parella sembla que ho sigui. Comencem també el programa mentre a Madrid milers de persones estan sortint al carrer per no tornar a estar maleïdes. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la nostra amiga, vol que ho tornin a estar. Digue'm no. Stop smoking weed or trying to please your dad. He's not thinking about your pain. Oh, it has... El que dèiem, una maledicció, a vegades us sembla. No sé què en pensen aquestes dones que m'acompanyen avui, que són la Gemma Ortiz, benvinguda.
Bona nit.
La Marta Cava.
Bona nit.
Bona nit. I l'Emma Zafón, bona nit.
Bona nit.
I també, a l'altra banda, una dona que ve amb llibre i tot sota el braç per dir-nos que solteres i encantades. És la Núria Viladomat. Com estàs?
Molt bé.
Doncs aquí les tenim a totes avui per parlar d'això, d'aquest tema que ens ocupa i també d'aquest llibre que ens donarà referències i ens farà preguntes sobre aquest tema tan gros que no ens deixa viure, no ens deixa dormir. És així?
Relativament, jo dormo bastant tranquil·la.
Però és com una mosca, podríem dir, collonera que fa que va allà...
De tant en tant és allò que se t'acosta massa la mosca a l'orella i jo que molesta i fas ai, però després acaba marxant, en el meu cas, com a mínim.
La Marta Cava és bibliotecària i una Twitch star, com sempre, aquí al servei de totes. La Gemma Ortiz és una dona que sap fer riure els altres, sí o no?
Això intento.
Monologuista, sí. Humorista, i també m'imagino que ocupa molt espai en riure-se'n d'això, oi?
Sí, home, i tant, per favor. Vull dir, ja que no, per no posar-me a plorar, bàsicament.
I l'Emma Zafón, que és periodista, escriptora, acaba de treure aquest llibre meravellós, que també Twitch star, vaja, moltes coses, que Casada i Callada, que ja venia a dir una mica de com aniria la cosa, no?
Ja venia a dir això, i a denunciar les situacions en les que te trobes quan no acompleixes aquest destí.
Més o menys totes esteu en la trentena. Mm-hmm. Les que veniu aquí de representants de la solteria...
Anava a dir, jo ja l'he passada,
Sí, però no gaire, no gaire. Espera, que et posaré el micro bé, perquè estàs una mica tarda. Això, el directe, coses que passen. Sí, però és que no et sentíem, Catalunya. Doncs volem sentir-vos a les 3, a les 4, per parlar d'això. El que dèiem, més o menys voregeu la trentena i a totes us han fet aquesta pregunta. Aquesta pregunta està allà, no? A la
Dua Lipa es veu que també li preocupa, perquè es veu que va fer una cançó la setmana passada sobre això, aprofitant que el dia 11 de l'11 era el dia dels solters. Atenció, que això ja ho trobo. Et feien descomptes i tot als centres comercials per si eres soltera. No sé quin carnet havies de portar, carnet de fracàs, carnet de què en aquesta vida.
És el súmum de la perversió,
exacte,
això,
exacte,
ja, eh?
Totalment.
O sigui, la pressió i, a més, consumiu.
Exacte, capitalisme en estat pur.
Exacte.
Anem al gra. Com porteu que la gent us pregunti per aquest tema? A veure, com està? O sigui, n'esteu fartes? És una mosca, com dèiem, collonera? La sentíveu més al principi i ara ja no la sentiu tant? Com està el patir?
Bueno, jo al principi sí que sentia molta... O sigui, pressió externa i pressió interna, no? De dir, ostres, estàs a punt de fer 30 anys, no estàs amb ningú, ningú et voldrà, coses així, no? I ara que ja he passat la trentena estic superbé. Vull dir, no tinc aquella pressió d'haver de trobar algú, perquè estic esperant a trobar algú que realment valgui la pena. I si m'he d'esperar una setmana més, o 5 anys més, o 10, o 20, doncs m'espero, però vull trobar algú amb qui realment valgui la pena, i no algú perquè toca. I per això ja m'he tret aquesta pressió i vaig coneixent gent, i si connecto bé, i si no, doncs ja arriben en algun moment.
Quina és pitjor, la pressió de fora o la pressió de dins?
La pressió interna.
Sí?
Sí.
A veure, expliqueu-me això.
Bueno, jo estic una mica com la Marta, però a mi no em senta tan bé encara. O sigui, jo encara estic en procés d'acceptació, de dir, bueno, ja m'és igual, però sí que la pressió aquesta de dir és que t'agrada algú i no és mai correspost, i és com... Què estic fent malament, no? Tota aquesta d'això de... Estic fent alguna cosa malament com a dona o com a persona o com a què, no?
Qui creus que ens ha posat on podríem dir aquests pensaments? Perquè aquests pensaments no són teus només. És a dir, els hem sentit moltes vegades i a mi m'agradaria, per cert, 93207474, si algú ens vol explicar alguna qüestió sobre aquest tema, perquè jo crec que gent de totes les edats i de totes les condicions se'ns ha dit això. Però què creieu que hi ha darrere d'aquest pensament o d'aquesta idea?
Jo crec que ella acaba de dir una cosa molt interessant quan parlaves del que et ve al cap a tu, no? Aquests titulars que venen al cap, ningú em vol, no? No estic trobant parella, ningú em vol. Hi ha un drama encara tremendo dins de la psique de les solteres, que és encara aquesta idea d'associar el fet de que algú extern, home, t'ha de validar.
Exacte, sí, sí.
T'ha de validar, i és més, tenir parella és una validació social. Si hi ha algú que està validant que ets vàlida i que tens valor.
Home, vas al sopar de Nadal i no portes ningú, sí, i et diuen, escolta, com vens sola.
Sí, totalment.
Saps? És com si dius, escolta, que menjaré igual, eh? De fet, menjaré més.
Porto gana per dos, no patiu.
Jo m'he generat un escut natural amb el llibre. De fet, abans, quan has dit, us ho pregunten molt, he pensat, a mi ja no m'ho pregunten. Des que he tret el llibre ja no m'ho pregunten.
Emma, per exemple, tu que vens d'un entorn rural, ara ja fa molt temps que estàs a Barcelona, però notes canvis amb això? També l'entorn rural diries que hi ha més pressió? Si pensem una mica en la teva novel·la al cap.
Sí, jo crec que sí. A banda, des de fa un temps, jo em vaig quedar soltera després de tenir, saps, aquest projecte de vida amb una altra persona, i ho vam deixar quan jo tenia 31. Per tant, era el moment en el que totes les meves amigues estaven casant, i un poc el mecanisme de defensa que vaig fer va ser ocultar la meva vida privada, tant si estava amb algú com si no ho estava. I va ser com uns anys d'acceptar i de créixer, de desvincular-te també un poc, de refutar aquesta idea de la validació associada a un home. I per a mi, o sigui, va ser un procés dur, perquè tot el meu cercle estava emparellat i casant-se i tenint fills, però tot és tot. I quan vas, el que tu acabes de dir, a un sopar o festes o el que sigui, eres tu l'única que està sola i et toca aguantar els maris de la resta, que te quedes, oye, és que no aguanto els meus, vaig aguantar els vostres.
No. Això creieu que només passa en el món heterosexual o també en el món homosexual? Això també és hi ha força en aquest sentit. Com ho veieu?
Jo crec que al final tothom té al cap aquesta idea de arribes als 30 i estàs sol, falla alguna cosa, no? Suposo que les dones més, fins i tot, penso jo, fins i tot sent homosexuals, però aquesta cosa de has arribat als 30 i estàs sol, algú falla. Sempre crec que per tothom.
Hi ha una qüestió social que tu expliques molt al llibre, per exemple, Núria, que és aquesta cosa de que estem educats en que tenir parella és bo, és el que hauríem d'esperar, no? És el natural. Sí. I llavors tot això que s'escapa d'això és com la gent et mira en commiseració, o fins i tot quan li expliques a algú que has trobat algú, que tens una parella o que t'estàs embolicant amb algú, tot són felicitacions.
Te donen l'enhorabona.
Quan pot ser l'inici de la teva vida. O sigui, l'inici de la mort de la teva vida.
Hi ha condescendència ella, eh? Hi ha un to de condescendència, però bueno, és que aquí crec que el que hem d'entendre és el d'on venim per entendre per què encara arrosseguem aquestes coses, i d'això també en parlo molt al llibre. De fet, la part aquesta de la condescendència, o sigui, una dona, abans, una dona que no tenia parella era una dona exageradament vulnerable, perquè no tenir parella volia dir no tenir vida, tal qual. No podies marxar de casa dels pares, no se't donava identitat de cap manera. I jo crec que encara ara les dones arrosseguem molt aquesta memòria de que la nostra identitat està directament relacionada amb la quantitat de vincles afectius que podem generar al nostre voltant. I encara generem...
De fet, encara expliquem la nostra biografia en aquest sentit, no? És a dir, he estudiat dues carreres, vaig sortir amb aquell xicot, es va acabar, no? Estem explicant sempre la nostra vida en funció de les històries d'amor que hem tingut, d'amor, de desamor, o el que sigui, no?
I també perquè se pressuposa que hem d'arribar als 30 amb tres coses, que és parella, hipoteca i fills. I clar, quan sembla que no...
L'arbre no?
Sí, plantar un arbre, escriure un llibre i tot això, no? I sembla que si arribes als 30 i no tens les tres coses, has fracassat. I és, bueno, però és que jo potser vull unes altres coses, no? I m'he dedicat a altres coses, no? A estar bé amb mi mateixa, a tenir un grup d'amics fort, a cultivar les meves aficions, a, no sé, a fer aquestes coses.
I les parelles de les vostres amigues o amics us fan enveja o ni amb un llacet, que diem a casa meva?
No. Ara ens estàs posant en un compromís.
Ja, sí. No, però a vegades...
Jo, poques, però jo parelles que sí que realment les miro i penso, ostres, m'agradaria això, però són molt poques.
Sí. Quan dius parella, vols dir el company en si o la relació de parella?
La relació de parella.
Sí, la relació.
Sí.
La persona.
La persona, sí, clar, no, diguéssim que millor que no la vulguis, perquè
no,
està amb la teva amiga.
Sí. No, em referia perquè de vegades, no, aquest comentari, de sí. Moltes vegades, jo faig de vegades a les sessions, no?, quan em venen dones i em, ai, és que clar, és que no trobo ningú, no sé, és que mira les meves amigues, aquest fet comparatiu, que també és molt femení, sí. De comparar-nos.
També ens han educat en això, en la comparació.
Exacte.
Vull dir, no ho hem fet soles, això, eh?
Llavors, en un moment, estar-te comparant, jo sempre els hi pregunto, però tu estaries amb algun d'aquests homes? És a dir, tu, aquests homes així com són ells, tu... I llavors es queda en un moment penjades pensant i normalment la resposta és no, en realitat no. No perquè, és a dir, ara no estic entrant en alguna cosa molt, molt concret personal, però el tipus de dinàmica, que això en parlo en el llibre, no? O sigui, les dones moltes vegades, per la pressió aquesta, acabem baixant el llistó. Exacte. I acabem vinculant-nos amb homes que, qualitativament parlant, allò, no ens arriben al sol a la sabata, no? I poso així entre cometes, però que és així.
Ho ha dit ella, ho ha dit la psicòloga, amigues, ja podem tancar la paradeta.
Ja podem dir-ho obertament.
Ara us puc donar una dada que encara és més esfereïdora, que és dada, eh? No és... Sí, que estava... Jo quan vaig escriure el llibre, de fet, em feia molta por escriure-la perquè la sospitava, però no tenia cap estudi, no? Com
a veure, amb quants gats viuen les dones?
La dada...
Solteres. No ho dic perquè és l'altre
tòpic. Jo en tinc dos.
Vale.
Jo puc dir, no em fa res, tinc dos. Llavors, el tema és... ara mateix jo crec que estem vivint, respecte al que és el gènere femení, no?, una crisi, les dones heterosexuals, a l'hora de vincular-nos amb homes, i va sortir el director del Centre d'Estudis Demogràfics de Barcelona dient que qualitativament ja està havent un decalatge entre homes i dones, que la dona amb l'entrada del feminisme ha fet tota una evolució, ha conquerit i desenvolupat tot de qualitats que arquetípicament es relegaven a l'home, com pot ser, doncs, jo que sé, el dret de creure's que té un paper, que té un rol, que ha de lluitar per lo seu, etc, etc. Llavors, tot això el que ha generat és que a l'hora de buscar un company ja no entra tant en la dinàmica jeràrquica. Llavors, ja no busca tant un company proveïdor, un company protector, un company que li expliqui com funciona la vida, ja no busca això. El que busca és algú que la tracti bé, que la respecti...
Que li faci la truita.
Exactament.
Això és el que vull sentir jo, que em faci la truita.
Però el que acaba passant és que... molts homes heterosexuals, especialment, encara estan amb la dinàmica jeràrquica vinculant. Llavors, s'està acumulant una frustració en el gènere femení per aquest decalatge qualitatiu. I això ho deia tal qual us estic dient, eh? Hi ha un decalatge qualitatiu.
Ara n'hi diuen així. No, 3, 2, 0, 7, 4, 7, 4. Va, que vosaltres també us han dit allò de que se t'està covant l'arròs.
que és maco quan et diuen això. Abans parlàvem de la pressió, que hem començat a dir d'aquesta pressió que tenim dins. Clar, ara què fem quan tenim aquesta pressió dins? Comencem a sortir a la nit sistemàticament? Vaig pel carrer com si fos allò, traient el cap com si fos ET? O sigui, és a dir, què fem exactament? Anem a les xarxes socials? Diuen que el Twitter és el nou Tinder? Què? On deixem anar tota aquesta pressió?
Ah, jo fora de Catalunya.
Fora de Catalunya,
perquè... Así no se ligue.
Aquí no lliguem.
No, és terrible. I les experiències que he tingut aquí, és com... No ho puc entendre que ets heu arribat fins al dia d'avui, perquè allà baix és, al País Valencià és molt més fàcil, per lo menos jo tinc aquesta
imatge.
Amb la
paella pel mig, tot...
Tot s'arregla més fàcil.
La gent se't xerra més quan eixes de festes, en festes del poble, del que sigui, se fan colles i hi ha més intercanvi. Si esteu tots tancats com un tàper...
Sí. Claríssim.
Sí. A mi el que em passa és que em fa molta mandra sortir de festa, també. És a dir, tots els mètodes que tindria per lligar em fan molta mandra, llavors...
Però clar, també entenem sempre que els mètodes han de ser això, no? Com aquell que diu anar de caça, no? Anar de cacera, sortir a la nit... És a dir, fer coses molt complicades. Hauries de poder trobar altres, o sigui, persones d'una altra manera, no?
Clar, per mi seria que trobar algú que em caigui molt bé, algú que et vas trobant i no sé què, i un dia, pues, ah, mira... No sé, m'interessa més del que em pensava, no? Però llavors també hi ha aquesta vergonya d'ara com li dic, ara que... Jo sóc molt... O sigui, a mi em costen molt els dobles sentits, tot això, i llavors jo he de dir les coses com són i no sé lligar. Jo, la meva frase és jo no sé lligar, perquè no entenc els, com
això,
funciona.
Això ho diuen els que són els pitjors, els que lliguen com a destralers.
Pues, no, jo ho dic en sèrio, que jo no, sí, no sé.
No, jo no en sé de lligar. I diu, tapam!
No.
Te l'han ficat per l'orella.
No.
D'acord.
Però llavors, per mi seria molt fàcil dir-ho, no? Mira, doncs...
M'agrades,
ja està. Anem a fer un cafè o alguna cosa. I això atabala moltíssim, es veu. I aleshores tampoc em funciona.
M'has tret un tema aquí que he de treure aquest tema, sisplau. Aquesta cosa de que és que les dones com tu feu por.
Ai, sí, això m'ha...
Això no us ho han dit mai?
Ets massa intel·ligent.
Sí. Terrible. I encara els que són honestos i t'ho diuen. Encara els que t'ho diuen, perquè després hi ha l'altra versió.
No, però això també t'ho diuen les dones, no? És que tu deus fer por.
Sí. Has de... No t'ensenyis tant. A mi m'han arribat a dir això.
Ets molt seca.
No, a mi m'han arribat agressiva. A dir... Tu rebaixa intensitat. Rebaixa intensitat, sí. No expliquis tot el que fas. No, a mi m'han dit això.
Oi, això també m'han dit, no expliquis tant.
Si fas un programa feminista, fatal, també.
Sí,
això,
sí,
fatal.
Tot mal.
Sí.
Jo no he sentit el que deia la Gemma, també vull reivindicar que si s'ha posat molt de moda això de lligar per Twitter, lligar per Tinder, sortir de festa, però reivindiquem també lligar a la manera victoriana, com es feia abans.
Què vols, enviar-te cartes, Marta?
Bueno, Cava. Però una cosa de parlar, no. I, hostia, jo estic en una discoteca i està la música a tope i no es pot establir una conversa, no, però en canvi és això, no? El que diu ella, no? Ostres, a mi m'agrada doncs, conèixer algú i veure que tens bon rotllo i que vas parlant i que d'allons i que de sobte dius, ostres, doncs estic sentint aquí unes coses. Clar, després ve el tema de descobrir si l'altre també sent el mateix per tu i aquí ja comença una miqueta el joc i si en aquest sentit els catalans són una miqueta de dir, bueno, estem aquí xerrant molta estona i aquí
però
no està passant res.
10 anys, sí. Segurament després de nòvia, probablement tindrà nòvia, o sigui que és igual.
Al cap de 20 anys us trobo i dirà, ah, que sàpigues que m'agradaves, ah, doncs va,
i ara vosaltres esteu en un moment que hi ha com un procés d'acceptació de soc soltera i això no canviarà, o és una cosa, doncs, com que m'he comprat aquest jersei de temporada i potser l'any que ve ja no el tinc? O sigui, com
jo
va
jo cada any, per final d'any, em dic... L'any que ve, per Nadal, amb parella. I fa 10 anys que ho dic. I no passa. Llavors, no sé, jo intento acceptar-ho. O sigui, jo accepto que estic molt bé com estic i que no em posaré qualsevol, no? El decalatge aquest de qualitat. No em posaré qualsevol tio a casa. Viure sola és meravellós. Però sí que m'atabala molt pensar que estic intentant coses i que res em dona fruit.
Però llavors hi ha una mica de culpabilitat o autoboicoteig o com va això?
M'han dit, potser estàs fent alguna cosa malament. Potser inconscientment.
És que
no
sempre fem coses
parella,
malament.
Bueno.
Sempre.
I sempre hi ha algú que et diu això.
El meu subconscient és estupendo, llavors.
És que hi ha aquesta sensació de culpabilitat. Això que dius tu és clarament algo que la majoria soltera ens ha passat en algun moment. Tenim la sensació que algo hem d'estar fent activament per sortir d'allà i, a més, si no està passant, tenim la sensació també que alguna cosa estem fent malament amb tota l'activació d'autojudici, també molt típic femení. És que realment aquest context ens activa tot, en el pitjor del sentit.
Creieu també que, per exemple, en les relacions heterosexuals, les dones estan fent, quan fa molt de temps que estem solteres, fem, com podríem dir, una armadura envers els homes? També tenim la idea aquesta de que, és a dir, els hi anem posant com negativitat a sobre, no? És que són uns inútils, no? És que no se n'enteren, no? És que dalt, o no?
Jo
hi ha com una defensa, no sé com explicar-ho.
Jo tinc un escut molt fort, però perquè em fa por que em torni a trencar el cor, perquè són tantes vegades que dic, no sé si vull tornar a passar per això, no? Però clar, a vegades sí que coneixes algú i dius, bueno, vaig a tornar-ho a intentar, vaig a donar-li una oportunitat, segur que aquest cop no falla, i de sobte, patapam, no?
I arriba un puc i dius... Et veiem cava en dos minuts amb nòvio, ja? Perquè et veig molt esperançada,
No, no, soc superpessimista. De fet, abans quan has preguntat això de com us va... Jo estic convençuda que si arribo al final dels meus dies i estic soltera, no passarà absolutament res, vull dir, no
però
serà cap drama.
Però seràs la Jane Austen, tu, la Jane Austen de
Premià. Tant de bo, i escrivint llibres. Bueno, clar, la Jane Austen per mi va ser un referent quan vaig saber que va estar soltera perquè va tenir una relació que no va acabar de quallar i de sobte va dir, que soltera escrivint novel·les d'èxit, escolta, jo, tant de bo fer ser ella.
Què anaves a dir?
Ai, ara se me n'havia
anat. Estava tan emocionada.
Estaves parlant de la pressió i tal, per quedar-te... Jo, o sigui, vaig com assumint totes les fases com algo circumstancial i intentar no culpabilitzar-se i també aquesta cosa que jo me n'he donat moltes vegades que fas o quan està allà amb una parella o quan ha sortit, la necessitat de demostrar a tothom que estàs bé.
Ah, sí.
Estic superbé, estic a soles, però estic superbé. A la gent casada no li pregunten tant si està bé. O no ha de demostrar tantes vegades si està bé. És com que necessites, no?, tota l'estona que tothom te cregui que estàs superbé.
Jo crec que la dimensió aquesta de la ciclicitat que acabes de dir és la clau. I és la clau per tranquil·litzar-nos mentalment, també. O sigui, tenim la sort que hem nascut en una època on ens podem separar i ja no hi ha tant l'estigma de la separada, etc. Llavors, crec que entendre que la vida afectiva és cíclica i que ara estem en parella i ara estem soles i, què és més, que aquest cicle és el que jo crec que és realment saludable, jo crec que això et calma la ment i fa que no hagis d'entrar a la desesperada, com comentaves fa un moment.
Però clar, amb aquesta pressió també, quan a vegades tens parella, es diu és igual, encara que vagi fatal, no l'he de perdre, no? Perquè ens han dit que era un bé tan preuat, sí, o que ens parlen tant d'aquesta escassetat, d'aquesta falta, que el dia que l'enganxes un dius...
Sí, has d'estar tota l'estona... Jo crec que la desesperació és un dels pitjors càncers de les solteres, perquè et porta a espai realment amb un nivell d'autodenigració molt, molt, molt delicat. Llavors, tot el que sigui aferrar-se a qualsevol cosa com si fos l'única opció, és una mala opció.
I també tenim un poc aquesta imatge de que lo normal és estar en parella i que, per tant, quan tu estàs entre relacions... És un període entre relacions, que ja se diu aixina, no? És com l'anomalia, com una malaltia, i l'has de
curar, no?
Posant un senyor.
Totalment.
No hi ha pitjor
parxa. La solteria és allò... Jo tinc el llibre, tinc una frase que em fa... Sempre que la llegeixo ric sola, perquè som vaco i vaig pensar, és fantàstic. És allò que passa entre parella i parella. Això és la solteria. En la majoria sí que és femenines, la solteria és allò que passa entre parella i parella, perquè surts d'una parella i ja estàs pensant activament com ho has de fer per tenir el següent. I aquest és l'error.
Anem pel pedregà. Escolta, sentim a la Gemma Ortiz fent un tros de monòleg, sí, però quan parles d'aquests temes...
Home,
aquí hi ha tradició.
No sé si sabeu com van les coses avui en dia. Les noies no ens enfiarem d'un tio que no diu res d'ell i posa fotos amb mascareta, ¿vale? Només us aviso, o sigui, no és un xiste, és una... en plan, ubiqueu-vos. Vale, descripcions, molts emojis, inconexes. Què més? Responsabilitat afectiva. Parlo en castellà perquè molts parlen en castellà, malauradament. Responsabilitat afectiva, no sabia que havíem vingut aquí a fer una llista de les nostres mancances. Vull dir...
Doncs això, no aneu amb mascareta, m'imagino que parlaves del Tinder, no, en aquest
sí,
cas?
Sí, clar, això va ser just sortint de pandèmia, que sí. Em vaig trobar moltes fotos de perfil de tios amb mascareta, amb ulleres de sol, amb cas de moto, és com, noi...
Si no m'ensenyes la cara, alguna cosa està passant.
Més difícil desembrossar darrere de tot això, no?
Sí.
Hi ha gent que encara pensa, per exemple, que si no tens parella estable, tampoc tens una sexualitat plena, no? O sigui, també va lligat això de pensar, si no tinc parella, no tinc sexe.
I malfollada, que t'acaba cada dos per tres. Sí, sí, això ens ho han dit, jo crec que totes.
Sí, això és fer servir l'estigma com a argument, no? O sigui, tu tens un dia a mala lluna, no tens parella, és que vas malfollada, ja està. Però sí, normalment hi ha aquesta associació o la contrària. El que passa és que la contrària s'acostuma a associar més als homes, que és el de no deus parar de follar, no? Deus passar el dia follant.
Sí, sí. No? Clar, i les solteres també tenim aquesta, o sigui, aquest imaginari pels altres de que lliguem molt, no? Que com que no tenim parella, és un no parar i la nostra vida és, vaja, un desbordament constant d'emocions.
Sí, però precisament ho dèiem abans quan estàvem allà esperant-nos, no? De lo difícil que és entrar en aquestes aplicacions de cites i trobar, o sigui, ja no una parella, sinó, no sé si hem comentat en algun moment el tema dels amants, no? Trobar, i en parlo sí. en el llibre, trobar amants de qualitat.
Alguna responsabilitat efectiva.
Per exemple, això és un amant de qualitat, no un que faci tantra. O sigui, un tio que et tracti, que no et cosifiqui allò que això, no? Que et tracti igual, que té sexualitat plena, saludable, interès genuí un per l'altre.
Hi ha coses que són a nivell social que no es poden oblidar de tot això que estem parlant avui, trobar un habitatge, viure amb algú, és a dir, ara estem en un món que a vegades potser no estàs molt enamorada, però dius anem a compartir pis.
sí, perquè
és que està molt car.
Clar, necessites algú amb qui compartir despeses. L'amor i la relació, bueno, és secundari, necessito algú amb qui compartir despeses, bàsicament.
Baixes el llistó en pro del contracorrent, eh?
No, però això està passant i la vida no està feta tampoc perquè visquis sola, amb la qual més enllà de la pressió que et puguin posar a casa teva, els familiars, els amics o el que sigui, hi ha una pressió real, que és no puc viure.
I tornem un poc a l'edat de les nostres mares en què s'acabaven, bueno, que te casaves i depenien de l'home a nivell econòmic i ara estem tornant a aquesta situació per culpa del preu de l'habitatge, per exemple, aquí en una gran ciutat.
I de la precarietat dels sectors altament feminitzats, que no es parla prou en la majoria de parelles, la que té el context més precari que en el moment de la separació passa pitjor és la dona. Això és una dada, també, no res nou.
També són les que es fan més reduccions de jornades.
Totalment, sí.
Per exemple, Emma, tu que acabes d'escriure aquest Casada i callada que em van parlar al programa, que explica la història de moltes de les nostres mares, no? Que es van casar amb el xicot que van conèixer allò quan eren joves, com a la festa major, i que s'han casat, tenen també aquest pensament de que ens estem perdent alguna cosa, les persones que estan solteres? És a dir, les dones que estan solteres? O tenen potser una mentalitat més oberta perquè ja han viscut tot aquest procés?
En la vida d'aquesta generació, per exemple, home, jo ma mare m'ho diu, però cada dos per tres, que és com s'està soles no s'està de cap manera, perquè és que és això, és que elles ja ho han viscut i han aguantat els nostres pares, que no eren, jo crec que fàcils d'aguantar en aquest sentit, eren senyors que venien molt a lo bruto. I clar, te veuen a tu independent econòmicament, amb feina i que no necessites de res, i per lo menos en aquell entorn ja pot ser a lo millor com una doble d'allò, que potser un dia te miren com amb una mica de llàstima, però a l'altre pensen hòstia, és que aquesta noia no ha d'aguantar un senyor de 90 quilos que li ronca al costat, amb tots els meus respectes, però
sí. Saludem a ton pare.
No, no seria ell, però bueno.
Sí, tenen informacions contradictòries, és veritat.
Marta, que volen ser àvies també. O sigui, hi ha molta la cosa aquesta de a veure quan em fas àvia.
Sí, i a la vegada, o sigui, és com que per un costat es compadeixen de tu, però per un altre també tenen aquesta sensació com de lliberació, no? Fins i tot de vegades de projecció.
Sí. És a dir, que nosaltres també tenim aquest sentiment ambivalent, no? Sí. Vol i dol, no?
I que també qualsevol canvi fa por, no? També hi ha una generació, també hi ha una mentalitat que ens veu a nosaltres així i que, tot i que no els afecta directament, no? Tenen aquesta d'allò de cap a on va el món, que les coses estan molt malament, aquesta, no ho sé, mentalitat.
Sí, però nens segueixen naixent, eh? Vull dir que per la reproducció n'hem de patir, jo crec.
Sí, però pocs, eh? Segons també les estadístiques.
Bueno,
vull dir...
però... Alguns.
Estem a... Mira, jo vaig llegir que les dones nascudes a la dècada del 70, el 25% ja no tindria fills. Per tant, les dones nascudes a la dècada del 80, jo crec que ja podem rondar perfectament en el 30-35%.
La pregunta que ens hauríem de fer és això és bo o és dolent? No en parlem més.
Bueno.
Gemma Ortiz, Marta Cava, Emma Zafón, Núria Viladomat, moltíssimes gràcies a totes per venir avui. Estaríem una hora, jo crec que aquests una hora parlant de tot el que hi ha al voltant d'això, però escolta, hem estat mitja, eh?
Déu-n'hi-do.
S'ha fet curta. Moltes gràcies a totes.
Moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Fatal, com si no fossis res comú.
Una cosa bona de fer un programa de ràdio és que ja no em posen deures a l'escola, la vida ja me'n posa prous, però hi ha qui li posen un examen, si li posessin un examen de feminisme, potser hauria de repetir curs, ja t'ho dic ara. Per això, perquè això no us passi, em sembla que hi ha un llibre que ens pot canviar la vida, oi? Anna Closa, com estàs?
Sí, molt bé. Doncs mira, potser no ens salvarà la vida, però pot fer-nos millorar. De fet, he anat a la llibreria La Carbonera, una llibreria del Poble Sec de Barcelona, i he parlat amb la llibretera Carlota Freixanet, que acaba de publicar Quadern feminista per a senyores modernes, d'Ara Editorial, juntament amb la Marc Guixer, que és qui també ha fet les il·lustracions del llibre. I ja d'entrada us explico que no és un llibre qualsevol, sinó que t'ha fet, Montse, també és un joc. I, de fet, al nostre programa, Les dones i els dies, surt el llibre.
Home, quin honor, eh?
Exacte.
Fa molta il·lusió, això.
És molt xulo. I, com et deia, Montse, he parlat amb la Carlota, la llibretera, i això és el que ens ha explicat el llibre.
Sense por, tot el dolent en bou i es transforma. Tots els carrers es fonen dins d'un cel blau.
Què tal, Carlota?
Bé, molt bé.
A veure, has fet un llibre que és com una mena de joc sobre feminisme per adults.
Sí.
És perquè no en tenim ni idea del que és el feminisme i n'hem d'aprendre jugant?
No. O sí, és a dir, és perquè crec que tenim una... Hem tingut la visió durant molt de temps, no?, que el feminisme és una cosa molt sèria, de senyores molt enfadades i coses així, i el podem aprendre o podem celebrar que som feministes d'una manera molt més lúdica, sense enfotre'ns-en, sinó gaudint de que sabem coses i que el feminisme és una cosa divertida, també. També és un llibre de jocs que és molt progressiu, és a dir, que el pots jugar en desordre, evidentment, però que sí que és veritat que des del que comences fins que acabes, alguna cosa hauràs après i alguna cosa de les que t'hauran quedat fixades et servirà per resoldre més jocs més endavant. La nostra màxima aspiració és que tot allò que nosaltres reivindiquem a molta gent del nostre entorn no li soni aliè, sinó que li sigui una cosa quotidiana i comuna i fàcil i fins i tot agradable i divertida.
I fent aquest llibre has vist que ens falta encara molt per aprendre.
Sí, ens falta coses per aprendre i crec que hi ha una cosa que és que tenim molt de contingut dispers i llavors trobar-ho d'aquesta manera i trobar-lo en català era una cosa que potser ens feia una mica de falta. Llavors sí que és un llibre de jocs, però també hi ha una part, no, de compilació de coneixement, que jo crec que també és una cosa xula de tenir i de fer-la en la nostra llengua, també era una cosa important.
I llavors tu suposo que fent aquest llibre també has degut veure que conceptes que també s'han anat creant al llarg del temps, conceptes que abans, per exemple, no existien i han anat sorgint.
Sí, per mi, com a mínim, ser feminista implica estar en formació constant, però és molt xulo poder veure que dels apunts que tenia jo fa 10 anys, no?, quan començava a fer clubs de lectura o coses d'aquestes sobre feminisme, i del que trobo ara hi ha un abisme, i llavors poder-ho explicar d'aquesta manera jo crec que també és una cosa molt xula de fer.
Al llibre també hi apareixen noms d'historiadores o de científiques que potser no ens n'han dit res a classe, no ens les han ni nombrat, de fet, i no en sabem qui són, i vosaltres les heu volgut reivindicar.
No pot ser que sempre que parlem de ciència estiguem parlant de Marie Curie. Marie Curie està fins al papo, que sempre la citin amb ella. Hi han moltíssimes altres científiques que podem tenir en compte i que podem, no, i que podem treballar, i que hi han moltes dones que avui en dia estan fent ciència. I no pot ser que a Catalunya ningú sàpiga qui és Pepa Colomé, que va ser la primera aviadora de l'estat espanyol. Sí, doncs, aquest és un nom que ens hauríem de saber i que hauria de tenir places pels puestos. I llavors, aquestes són la mena de noms que ens feia falta reivindicar mínimament.
Doncs ja ho sabeu, el llibre de la Carlota i la Mar, Quadern feminista per a senyores modernes, és un llibre que té com a objectiu demostrar que el feminisme és divertit. Gràcies, Carlota, per obrir-nos les portes de la llibreria.
Merci.
I ara, doncs, que som aquí, a la Carbonera, anem a posar a prova dues participants que estan aquí a la llibreria, totes dues es diuen Helena, una amb H i l'altra sense H. Anem a veure quan en saben de feminisme. Creieu que superaran algunes de les moltes proves que planteja el llibre? Anem a comprovar-ho. Comencem amb la primera prova, que es diu Con su camisita y su canesú.
Una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú.
Jo ara llegiré la definició d'una peça de roba i vosaltres em dieu de quina estem parlant. Comencem. A veure, els va inventar un rei francès, però torturen els peus de les dones.
Talons d'agulla.
No, tots els talons, crec jo, no?
Tots, no calen que siguin d'agulla.
Molt bé, qualsevol, sí, tant. Val, a veure, dir-ne tapatetes feia lleig, però, a més, sovint diuen que aguanta el pit si en tens.
Seran els sostenidors.
Jo crec que sí, no? No hi havia sentit mai aquesta paraula.
No. Seguim. Camisa de dormir molt curta i pretesament sexy, que en anglès té nom de pel·lícula de 50.
Jo crec que és el Picardies.
Home, per com som en la paraula...
Sí, no, ja és una com... Que alguns hi havia el salto de cama i totes aquestes coses així en castellà, són el Picardies, aquest típic. Fa pinta de ser molt incòmode, no? Això, amb tots els...
Sí,
no,
els encaixos i tot pijama.
Això. Sí, et posen un pijama, una samarreta de publicitat.
Oi?
I ja està, no cal més per dormir.
I talla el fil, són persones... Oh, bé.
ara canviem de prova. El llibre Quadern feminista per a senyores modernes hi ha un poble ideal en nomenclàtors femenins. A veure si ens sabeu dir de quina plaça, carrer o avinguda estem parlant. Som-hi. Ha nascut per ser milionària. Avinguda de...
La Rosalía.
Que jo sé que nascut per ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Periodista catalana que ens va despertar els matins després de preguntar per què a les nits durant molts anys.
Ui.
Carrer de...
Pot ser la Mònica Terribas? No.
Sí. Pot ser que sí.
Pot ser,
sí.
Vale.
Ja, Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio.
Actriu catalana amb una gran trajectòria que ompliria un llibre sencer i que es va convertir en l'àvia de Catalunya.
Ui, l'àvia de Catalunya. I una actriu. Hola, aquí m'has pillat, eh? I hi ha gent que ens està mirant amb una cara de com pot ser que no ho sapigueu, això? Ah, doncs aquesta no la sé, aquesta m'has pillat, eh? Helena,
vinga, opcions. Montserrat, actriu catalana.
Ah, vale, la Montserrat Carulla.
Montserrat Carulla.
I jo he disfrutat molt fent teatre, ho he passat molt bé, he sigut molt feliç.
Seguim. Periodista, comunicadora i feminista catalana que diu les coses pel seu nom. Fa riure perquè parla seriosament. Passatge de...
Nats de Ferrer? No, sí.
Ho estàs fent bastant bé.
Molt bé, sí.
Hi ha hagut un silenci, m'he espantat. Dic, ai, Déu meu. Va combar,
aviat tot passarà. I anem a per l'última prova. Ara us llegiré titulars o declaracions que han aparegut als mitjans de comunicació que poden ser veritat o mentida. Alguns us poden escandalitzar, o potser no. Anem a pel primer titular. 6 dones, astronautes i un problema. Com faran front a un viatge sense maquillatge?
Veritat.
Jo diria mentida. No, bueno, és que amb maquillatge...
Pensa que la NASA van enviar, li van preguntar a una de les astronautes que volien enviar si en una setmana a l'espai amb 100 tampons i n'hi hauria prou. Diu, van fer una cançó d'això. Remember when NASA sent a woman to space for only 6 days and they gave her 100 tampons. 100 tampons. And asked, will that és la NASA. Per tant, jo crec que és veritat.
És veritat. Salut, mentida, però és veritat. A veure, ens agrada molt la nena, però no tant per ser vicepresidenta.
Si fos veritat, m'ho creuria.
Sí, jo crec que també, però...
Jo penso que la paraula nena no l'han posat en allà així, gratuïta.
També vull pensar que això no sortiria en un diari, però clar, estem en el món on estem. Per tant, jo diré que és veritat.
És mentida, però van fer titulars molt similars sobre Yolanda Díaz.
Vaja, per sorpresa de ningú, eh?
A veure, seguim. L'admiradora de Leo Messi guanya una pilota d'or.
Ui, això és veritat.
Jo crec que també.
Jo crec que és veritat, aquesta.
És veritat. Tocar el cul a una subordinada no és assetjament.
És que, a més, amb el cas Rubial és aquí tan, tan present que vull dir que han fet alguna cosa, no? És com...
Però és previ, no?
Però, és, clar, això és previ, el cas Rubial és segur. Llavors...
Jo diria que és veritat.
És mentida, però es van publicar titulars molt semblants sobre Carmen Machi l'any 2018.
Ostres!
Seguim, noies, a veure.
És que m'hauria cregut, eh? Vull dir, realment, si m'haguessin dit no, és veritat, això ha sortit, vull dir.
Una dona que rebutja la maternitat, que evita estar a casa, per molt que tingui èxit en la seva vida laboral, és deficient i és incompleta.
No m'agradaria que existissin... No. Però em creuria que existeixen comentaris així publicats, jo diria veritat.
A mi em sona, si no és aquest, declaracions molt similars. Per tant, jo diria que és, que és veritat.
Doncs és mentida, però es va publicar una frase similar d'Ariadne Titmus que va guanyar una medalla d'or als 400 metres lliures de natació l'any 2021.
Vaja, que fort.
Una altra. No parlo de futbol amb dones.
Uf, dures declaracions.
Duríssimes declaracions, eh? Senyor, callese.
Però jo diria que és veritat.
Jo diré que aquest és mentida.
Doncs us diré que és veritat.
Vaja.
Molt bé, noies, moltes gràcies per participar en aquest llibre, Quadern feminista per a senyores modernes, del qual n'hem après moltes coses.
Moltes gràcies a tu.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Hey! Typen rufen an, ich drück sie weg. Hey! Mein Team.
No sé si aprovaríem aquest test feminista que feien des d'aquest llibre que ens explicava ara l'Anna Closa, però et faré una pregunta, Júlia Ojeda, que aquest és fàcil.
A veure,
t'agrada el vi o no t'agrada el vi?
M'encanta el vi.
T'encanta blanc o negre?
Els dos.
Els dos.
Però soc més de negre, crec.
Sí? Doncs escolta'm, si ets de blanc, a l'Ella som molt bons, i estem sortejant a tots els oients que ens vulguin explicar una història sobre la seva vida, sobre el que els agrada, sobre el que no els agrada, sobre el fet de ser dona, per la raó per la que s'han fet feministes, pels que no ho són, el que vulguin. Ens ha d'enviar una nota de veu al 677 30 46 24 i a canvi, ipso flauto, directe, sense passar per cap concurs, els hi regalem una ruta per dues persones el 3 de desembre, una ruta guiada pels cellers i bodegues de l'Ella, terra de vins, regal, gentilesa, d'Inedit Tours. Com ho veus?
Una meravella.
Escolta,
ja l'he enviat ara mateix.
Tu quan et vas fer feminista, per exemple?
Jo quan em vaig fer feminista? Jo vaig néixer feminista, vaig néixer el 8 de març, Montse.
Què dius?
Sí.
Home, això és una frase per començar un programa meravellosa. Doncs escolteu, una frase com aquesta, sí, que ens va molt bé, al 677 30 46 24. I us aneu directes a l'Ella, emborratxar-vos o no, el que vulgueu. Avui ens fa molta il·lusió aquesta secció de llibres amb la Júlia Ojeda perquè parlem d'una autora que tu adores i podríem dir que hi estàs dedicant cor i freixura.
Totalment.
Sí o no?
Totalment. Em fa molta il·lusió perquè, a més, és aquest moment de treure la Marta Rojals de la meva biblioteca i portar-la una mica al món i a l'estudi de les dones i els dies, on millor que les dones i els dies per parlar de la Rojals.
La Marta Rojals, per qui no la conegui, autora de tres llibres, Un tro de dona, ens va sorprendre molt el 2011 quan va treure la primera novel·la i a partir d'aquí no ha parat, i a més articulista de diaris, etc. No?
Sí, de fet, no sé si tu recordes què estàs fent aquell 2011.
No recordo, però sí que recordo que em va impactar pensar que algú que més o menys era la meva quinta havia tret aquest llibre. Era de la Palma d'Ebre, que és una mica de les meves terres, i pensava, uau, o sigui, en aquell moment vaig pensar, tinc moltes ganes de saber què m'explica aquesta dona. I no em va defraudar gens.
És que és molt fort, perquè evidentment estem parlant del primer llibre de Marta Rojals, no? La novel·la amb la que la vam conèixer, Primavera, Estiu, etc. I és molt fort perquè gairebé més d'una dècada després la gent segueix parlant del llibre amb aquella emoció primera amb el que sí, el va llegir, no? Sí. I jo sempre dic, si hi ha un clàssic contemporani de la literatura catalana, és Primavera, Estiu, etc.
I a més, a mi em va emocionar pels llocs dels que parlava, pel català que tenia, perquè aquest català no el trobo moltes vegades amb les autores de Barcelona. I això, clar, a mi em va tocar la fibra molt fort.
Totalment. De fet, el més sorprenent de la novel·la és que realment no arriba a ser un fenomen editorial, o sigui, va estar al capdamunt de les llibres de les llistes de vendes, va aguantar Sant Jordi's després, no?, d'haver sortit només amb el boca a orella. És bestial. I això...
I a més una dona que no li agraden les entrevistes, que no n'ha donat masses, que no l'hem vist mai la imatge, nosaltres la volem convidar al programa i no vol, però ens l'estimem igual
ens
o més.
Igual. Sí, sí. Bueno, el fort és que en un moment no, de cultura selfie, d'autors que creen la seva pròpia marca, de fires de llibres on els editors busquen no tant allò que has escrit, sinó quin personatge poden vendre, Marta Rojals ven pel que escriu. No? I en aquest
això
sentit,
demostra moltes coses, també.
Demostra moltes coses. Sí, sí. Bueno, té molt mèrit.
Demostra que ella té un caràcter fabulós, perquè no tothom ho pot suportar, això, perquè jo crec que hi hauria un moment que tothom es deixaria encaterinar una mica i diria, va, doncs ho faig, vaig, no? I llavors vol dir que és molt conseqüent i ho porta fins al final.
Totalment, i que al final escriu perquè és una manera, és la manera que té de comunicar-se amb el món, no? I de fet, aquella Èlia, no?, de Cal Trau, de Primavera-Estiu, que tenia 34 anys, que va marxar del poble, no?, de la Palma d'Ebre a Barcelona...
Tu explica-ho tot, perquè pensa que hi ha gent que potser no l'ha llegida mai. O sigui que tu els hi has de vendre, aquí.
Bueno, de fet... Primavera-Estiu surt en un moment en què la crisi econòmica, no?, començava a fer estralls i ens trobàvem un personatge que estava a punt de perdre la feina, ho havia deixat amb el xicot i tornava al poble per Tots Sants, no?
Que crec que tots ens vam sentir molt, molt amarats d'aquesta història, no? Perquè, clar, ens estava parlant del que estàvem vivint. O sigui, de tots els... jo què sé, el meu germà, per exemple, se'm va haver d'anar a treballar fora perquè no tenia feina a Barcelona, no? A Catalunya.
Clar.
És a dir, molta gent va marxar.
Clar, era aquell moment en què... molts joves de comarques també van fugir a la capital buscant una vida millor de la que havien tingut els seus pares, no? I en realitat el retorn de l'Èlia, encara que sigui per quatre dies, no? Que és el temps que, diguéssim, la temporalitat de la novel·la són quatre dies, és un retorn que no és només físic, sinó que també és lingüístic, és geogràfic, és vital, no?, perquè reconnecta...
I a més que tota la gent que som de poble i vam anar a la ciutat a estudiar, de sobte teníem aquella imatge de Barcelona i ens va decebre, i no era com ens imaginàvem, i vam tenir dubtes de si ho havíem fet bé, i retornar i dir, doncs, potser allò del que vam marxar no estava tan malament, déu-n'hi-do, no?
Sí, de fet... clar, una de les coses interessants de la novel·la que jo crec que explica molt bé aquell moment és com s'enfonsa a aquell relat de bonança econòmica, de progrés infinit, no, del totxo no baixaria mai, perquè de fet la protagonista de la novel·la és arquitecte, no, que és aquella professió que havia d'encarar...
Els arquitectes ho van notar molt, això va ser una crisi molt forta.
Clar, o
sigui... crec que la Marta Rogels també ho és, no?
Exacte, ella és arquitecta, ella és arquitecta.
No sabia de què parlava.
Sí, exacte. I és una mica la professió que encarna aquell moment de caiguda, no? Ella sempre té, en els seus llibres, en el seu articulisme, una mirada sobre el context social i econòmic, i de fet, una qüestió que ella ha retratat molt bé és... com se'ns han imposat noves formes de precarietat, no? Habitacional, laboral, relacional, abans, no?, que hem començat el programa parlant de solteres i de lo difícil que és relacionar-se. En els seus llibres veiem també com les crisis econòmiques o les crisis vitals van molt acompanyades també de crisis de parella, no?, de crisis relacionals. I ella, de fet, es va començar a fer famosa pels articles que escrivia a VilaWeb, no? Ella va començar pels vols del 2007 i fins al 2011 no surt la novel·la, no? I, de fet, els seus primers articles els podeu trobar recopilats en un volum que es diu No ens calia estudiar tant.
Sí, que també explica molt aquesta idea, no?, de per què volíem tantes carreres si al final havíem d'acabar una altra vegada el tros, no?
Exacte. De fet, un dels seus articles fundacionals que trobareu en aquest volum, que es diu Creients, no?, que ja és, evidencia aquella idea de vida que tothom s'havia cregut, parlava de la generació JASP.
Sí, jo me'n recordo que això va servir per vendre cotxes.
Sí.
Jóvenes suficientment preparados.
Exacte.
Que no troben feina després ni que els matin.
Exacte. És una expressió que es va popularitzar, jo me'n recordo poc perquè encara era molt jove, amb el 15M, però era aquella generació... la generació més preparada a la història de l'estat espanyol, que de cop i volta, d'un dia per l'altre...
Però no va anar bé.
No va anar bé. No va anar bé, i d'aquest no anar bé, Rojals en va fer la seva segona novel·la. Però abans de parlar de l'altre, una cosa que és molt interessant és veure com ella ja anticipa com viurem les generacions que veníem, no?, després de la que ella retrata. I... jo, que sóc d'aquella generació, no?, de la
milaurista.
La generació milaurista, vam entrar al món, no?, assumint allò que cantaven Maria Ribot i Joget, quan deien entre precari i privilegi, entre ràbia i cura, sentim-la.
Escolta, sentim-la. Entre precari i privilegi, entre ràbia i cura, entre pilotes de goma i coixins d'espuma. Som filles socials de Jordi Pujol. I pisos de metres quadrats, vaja, de 30 metres quadrats i vaja, no poder sortir d'aquí perquè per molt que tinguis una feina fins i tot fixa, si és d'aquests, no et va prou bé com perquè ni puguis comprar una casa ni puguis fer grans escarafalls, no?
Exacte. De fet, si a la primera novel·la de Rojals vèiem una mica, no?, les conseqüències que podria tenir la crisi, a la segona, a l'altra, publicada el 2014, ja ens explica com serà aquella vida de feines precàries, parelles que tenen crisi que no es poden separar, no?, perquè no poden mantenir-se soles, aquella gent que va marxar a l'estranger perquè sabia que no tindria feina, no?, aquella famosa fuga de cervells que explicaves tu amb el teu germà.
Sí.
I a mig d'aquest context també sempre hi trobàvem Rojals trames i subtrames que ens parlen d'adulteris, de temes que evidentment tenen a veure amb les dones i el feminisme.
T'ho fet venir bé, eh?
Sí.
Escolta, ara em parlaràs del feminisme de les Rojals, però a nivell narratiu, què ens agrada? Què ens agrada de les històries de les Rojals? Com escriu? Què és el que t'emociona d'ella? El seu vocabulari? La manera de, com escriu, com explica els personatges? Què és el que t'emociona?
A mi el que m'interessa moltíssim és com treballa la llengua literària, la llengua catalana. Té un registre que s'apropa molt a l'oralitat. Jo crec que per això també enganxa molt el lector. I perquè realment t'ho explica amb un estil i amb una naturalitat, no? Amb un realisme molt natural, que t'interpel·la. És a dir, que et fa sentir part d'aquella vida narrativa com si fos la teva o la de la teva germana o la de la teva família, no?
Escolta, parla'm del feminisme, perquè hi ha molts temes que toca. Ella sempre va parlant del tema de la dona com qui no vol la cosa i més d'una manera contundent.
Sí.
I parla de maternitat, de mil coses, eh?
Sí, de fet, si entrem aquí no acabaríem i només per...
Hem d'explicar que la Júlia Ojeda està fent la tesi doctoral sobre la Marta Rojals. O sigui, que estem parlant potser amb una de les persones que més en sap de la Marta Rojals.
De fet, d'aquí un mes defensaré la tesi. O
escolta,
sigui que...
haurem de vindre a veure-te a veure. Espero que la Rojals hi vagi.
Jo també ho espero.
Ara parlarem amb ella.
Ara parlarem. Doncs un dels temes centrals en les seves obres és precisament la qüestió de la maternitat. Però ho és perquè és capaç d'oferir-nos tots els rols i tots els models representables del món. Llavors, hi trobem mares joves, mares que freguen la quarantena, mares adoptives, mares absents, però també models de no maternitat, no? Dones que prioritzen les seves carreres professionals o que senzillament no volen dedicar part de la seva vida a la criança. I aquest és un dels casos que trobem a la tercera novel·la, i ja acabem...
Que és aquesta novel·la que va treure fa poc, no?
Exacte, el 2018, amb Anagrama, el seu
esperectom. Jo tinc la sensació de que no se m'ha parlat massa, o sigui, no sé si tens aquesta sensació o no, però tinc la sensació que va passar així com desapercebuda, i és una altra novel·la molt bona d'ella.
Total, de fet és un salt en termes també d'arquitectura narrativa brutal, perquè són 600 pàgines de novel·la. Jo crec que la crítica, i aquí faig trenco una llança a favor de la crítica que revisa a si mateixa, no la va entendre en aquell moment, no? I veníem d'una Rojals que explicava històries diguéssim, doncs, curtes, concentrades, molt presentistes, i de cop ens planta amb una revisió de 40 anys d'història del país, no? I...
Es deia, el cel no és per a tothom, i parlava de la història del món de l'aviació i de les dones al món de l'aviació.
Exacte.
Això és bastant...
De fet, la Sara, una de les protagonistes, sí, és una dona que malda per professionalitzar-se com a pilot d'avió en un context absolutament monopolitzat per homes, no? I, de fet, ella renuncia a la maternitat precisament per poder aspirar al cel.
Que, per cert, tota l'estona estàs parlant de les Rojals, del que va explicar en les seves novel·les, diries que és una escriptora política? Perquè a mi m'ho sembla molt, però...
Clar, jo crec que és absolutament política. És veritat que la pots llegir de manera, diguéssim...
Apolítica, és a dir...
Jo diria que apolítica no. O sigui, sí. La pots llegir en termes d'entreteniment i divertimento, però sempre t'hi acabes trobant amb lo polític, no? Mm-hmm. Perquè tant el feminisme com la reivindicació lingüística hi és sempre en Marta Rojals.
Doncs escolta, una fan de la Marta Rojals, aquí també ho som, estem esperant el dia que vingui aquest programa. Primavera, estiu, etc. La primera novel·la, després va fer l'altra i després El cel no és per a tothom. També la podeu llegir a VilaWeb i també doncs, en tots els seus articles que estan compilats.
I a Twitter.
Exacte, i a Twitter, la replicanta. Les que repliquem també som Les Dones i els Dies cada dia, de dilluns a divendres a les 11 de la nit. I aquest programa el fem Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà a les 11 de la nit. Entre la ràbia i la cura, entre pilotes de goma, dibuixint que espuma.